espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmobile.es.
Si són les 7, això és Islàndia. RAC 1 Islàndia, amb Albert Ong. Avui a Islàndia és divendres, tenim la taula de l'estudi plena d'ampolles d'alcohol i no sé per què. Encara falten unes hores pel sopar de Nadal de RAC 1, al qual no estàs convidat. Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
No estàs convidat, no?
Ah, no? No, no. No.
Però que estàs en plantilla, estàs en plantilla.
Desitjo, us ho passeu molt bé.
Els millors desitjos.
Els millors desitjos sorprèn sempre que el feu tan aviat, però vaja, endavant. Sempre és bo celebrar les coses.
Un mes exacte, no? Un mes exacte per Nadal. Eva Catalán, bona tarda.
Bona tarda.
Tu sí que estàs convidada al sopar, no?
Sí, sí. A més, jo sé d'altres empreses que també coincideix aquest dia, eh? Llavors,
sí?
Jo crec que avui vaticino cues a les discoteques de sopars d'empresa.
Empreses de la comunicació o de tot tipus d'empreses? I de no comunicació.
Sí, sí, d'altres sectors també és avui.
Perfecte. No, bé, també fa gràcia trobar-te altres empreses de la comunicació i fer trobades de germanor a altes hores, no?
Altes hores, no sé si és gaire convenient.
Bé, a veure, Eloi, quina d'aquestes ampolles d'alcohol que tenim aquí sobre, perquè n'hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, si no m'equivoco. Quina et crida més l'atenció, així, d'entrada?
Home, d'entrada em crida l'atenció una de les petitones, que és una forma de cor, un barret mexicà, i no veig d'on posa... Si és d'on arriba, d'on és el record, ni el licor que és.
A veure, Eva, tu la tens davant, aquesta de... No, aquesta del mig,
què? Barret mexicà.
Aquesta és Recuerdo de Tenerife.
Recuerdo de Tenerife.
Mira-te-la, perquè no te perdo,
Amb un barret mexicà.
Un barret mexicà.
Eva, tu, quina et crida?
Home, jo tens una aquí just davant, que és un cotxe antic.
Sí.
Que us heu d'imaginar aquells capós que són com dos cops més llarg que la part de darrere, i és com superelegant, fosca... Llavors, clar, el que crea l'atenció és que és una ampolla, però que el tap està com horitzontal. Llavors, és preciosa.
No, una que és la Torre Eiffel, una altra que és un animal, una que és uns castellers aquí que estan fent com a mínim un pilar de quatre, i tots són ampolles d'alcohol, tots són ampolles estrambòtiques, tots són obres magnes del kitsch, podríem dir.
Sí,
eh?
Home, mira aquesta mateix, que tinc més dades, és licor de plàtan. Licor de plàtano, hi ha una guitarra, hi ha una fotografia d'un torero... i, com deia, en forma de cor i un barret mexicà, una barreja molt rara.
On t'ha transportat veure aquestes ampolles, a tu?
A mi, quan era molt petit, als anys 70, que tenia la sensació que n'hi havia, que en trobava a les botigues de souvenirs, que en veies, i en veies a les cases. No? Hi havia la gent, les portava amunt i avall, i jo això he deixat de veure. A casa no n'hi havia hagut mai, però sí que recordo anar a cases i veure aquest tipus d'ampolles, no? Amb records de souvenirs amb un licor a dins.
Bé, el culpable de tot això és un home que ja ha vingut altres vegades a Islàndia, concretament és la tercera, ja li farem el carnet VIP d'islandès, que acaba de publicar un llibre que es diu, mira, el títol no enganya, es diu Ampolles. Un llibre de fotografies de totes aquestes ampolles, jo deia, obres magnes del kitsch. Jordi Puig, bona tarda.
Molt bona tarda.
Jordi Puig, que és fotògraf, que és editor, artista, no?, i que està fent aquesta col·lecció de El món, segons Jordi Puig, que ja han fet uns quants capítols, no?, i ara toca el de les ampolles. Totes les ampolles que hi ha al llibre són teves?
No. No, no. N'hi ha que són meves, jo tinc forces perquè el meu interès és ensenyar-les juntes i com que estan totes sueltes les he tingut d'anar acumulant.
Forces què vol dir? Quantes ampolles d'aquestes estrambòtiques tens?
Ai, em sap greu. Millor que no ho sentin a casa.
Digues.
Doncs jo diria que jo en dec tenir unes 250.
250.
Però vaig conèixer un senyor que en tenia un miler.
És el consol, no? Hi havia un altre que en tenia
exacte,
més.
És mort, pobre home.
N'hi ha un al llibre que és un guàrdia civil.
Sí.
Amb el tricorni de guàrdia civil. Sí. Trempant, sí. O sigui, un guàrdia civil trempant, no? O sigui, imagina com si fos un canti, o sigui, entre ampolla i canti, i diguem el que és el canti, seria el membre erecte, amb els testicles i tot, i aquí dins hi ha d'haver un licor, també,
exacte.
No?
Exacte.
Sí, bueno, després ens expliques, a veure, amb qui es compra tot això, i quin és l'interès que hi has trobat. Mira, un Kalashnikov, per exemple, un Kalashnikov que és una ampolla, també, que hi deu haver vodka aquí dins del Kalashnikov,
segur.
No?
Sí, sí, aquest és en vodka.
Que són aficionats als russos.
Als russos els agrada molt el món aquest de les ampolles en forma d'arma. Últimament estan molt animats amb això.
Clar, deia l'Eloi que això li havia recordat als anys 70, però l'altre dia, Eva, que estàvem pel centre de Barcelona i vam passar per davant d'una de les moltíssimes botigues de souvenirs que vam veure.
Una sevillana, un torero i un toro en forma d'ampolla.
Sí, sí, en forma
d'ampolla. Sí, encara n'hi ha, encara s'hi venen.
Sí. I tant.
O sigui, sangria, una ampolla de sangria, sí, sí. Però llavors una en forma de sevillana, l'altra en forma de flamenc, i de ballarina de flamenc i després una en forma de toro. Mm-hmm.
Jo recordo,
de tot.
Recordo de veure'n molt una pilota, una pilota de futbol que llavors era diferent, no? Amb colors diferents segons on anaves, una pilota com de cuir i que
aquestes les feia una bodega de Capmany, de l'Empordà, que es diu Oliveda.
Ah, i llavors hi anava associat aquests... a aquella època de l'esclat del turisme a la Costa Brava.
I tant, clar. Per això jo penso que aquesta bodega està a tocar frontera. Aquest tipus d'ampolles sempre tenen un punt molt identitari. Ens marquen, bueno, doncs el torero, el toro, també hi ha ampolles. Bueno, hi ha molts objectes. Aquí tenim exemples del...
La Torre Eiffel, per exemple. És aquest, llavors, això, aquests souvenirs, no? Que també, diguem, s'ajunta l'ampolla i s'ajunta el souvenir i és el paradís del quiche, diguem, no? Que és aquesta cosa. Bé, després hi anirem una mica més. Són les 7 i 7 minuts. Avui ens hem canviat els papers perquè ahir jo era Passeig de Gràcia amb Diagonal i la Maria Xinxó era a l'estudi. Avui ho farem al revés. Perquè a 6:45 hi havia convocada precisament a la Cruïlla de Passeig de Gràcia amb Diagonal una manifestació contra la violència masclista, avui que és 25 de novembre. Maria Xinxó, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, molt bé. Estàs a Passeig de Gràcia amb Diagonal o ja has anat baixant amb la mani, també?
No, ja hem anat baixant, ja hem anat baixant. Ara ja hem arribat a Mallorca, és a dir, aquí a l'inici de la manifestació ja toca Mallorca. Jo calculo que al final deu ser dos carrers més enllà, dos carrers més amunt. Diria que un miler de persones hi ha d'haver, i us ho heu d'imaginar, clar, ahir explicàveu que aquí hi havia tanta i tanta gent, que tothom estava comprant, doncs us heu d'imaginar que avui al Passeig de Gràcia tot el carril central està ple de pancartes i els carrils laterals estan plens de gent amb bosses. Hi ha aquestes dicotomies, no? Per una banda, la gent que compra, que aprofita que avui és Black Friday, i per l'altra, doncs totes aquestes persones, moltes dones, però també homes, que s'estan manifestant avui contra la violència masclista. Hi ha la gran pancarta inicial, no?, que diu "Ocupem juntes els carrers contra les violències masclistes, acusem i actuem", i el que faran serà arribar fins a la Gran Via, que si fa o no fa seria el mateix recorregut que veu fer vosaltres ahir. Allà es llegirà un manifest, però t'he de dir que van fent proclames, van anant explicant també coses al llarg d'aquest trajecte mentre anem baixant, que no és constant, anem engegant i aturant-nos, també igual que la batucada, que ara no la sentiu, però fa un moment suposo que sí, perquè també es va engegant i aturant. I ens han explicat això, que avui és un dia per posar especial atenció a l'assetjament sexual, a la violència vicària, no?, que és això que potser aquest concepte que fins fa poc no teníem tant en ment, no?, que és aquella que pretén fer mal a la dona a través dels seus fills, i que n'hem vist tants i tants exemples en els últims mesos i aquest últim any. Jo diria que avui ha sigut un dia de titulars que tots hem pogut llegir, no? Barcelona diu que les violacions han crescut un 51%, o que cada dia hi ha de mitjana dues agressions sexuals. Doncs aquí estan assumint tots aquests titulars, els estan transformant en pancartes, en càntics. Us en dic alguns: "Mai més tindreu la comoditat del nostre silenci", o "Cap agressió sense resposta", "No nací mujer para morir para serlo", una ley para el cambio, "Ni una hostia más", "Soy mujer, no soy tu fetiche", i el clàssic que no falla mai, "No és no", però que encara hem de seguir repetint perquè sembla que alguns no ho acaben d'entendre.
Doncs aquest és l'ambient ara mateix a Passeig de Gràcia. Aquesta manifestació ha començat a 6:45. Tornarem d'aquí una estona, Maria, a veure com acaba aquesta manifestació avui, que és 25 de novembre, contra la violència masclista. A veure, veure el món, segons Jordi Puig. Aquest recull d'ampolles en formes originals i d'atractiu turístic és un llibre que acaba de sortir, és el quart volum del quart llibre d'aquesta col·lecció del món, segons Jordi Puig. Aquest volum està dedicat només a les ampolles, ampolles en formes originals, d'atractiu turístic. Hi ha molts models diferents aquí dins. Ara, Eva, n'hi ensenyaves una a l'Eloi, precisament
sí,
el que ell buscava.
Sí, la pilota aquesta que sembla de cuir, sí.
Quin és el teu preferit, Jordi Puig? Tu que has fet el llibre, que en tens 250, que n'has remenat i n'has vist moltes, que n'has posat, no sé, un centenar, que n'hi deuen haver en aquest llibre, quina és la teva preferida?
Bé, a mi la dels castellers m'agrada molt, aquesta, perquè em va sorprendre trobar... Sempre ho relacionava més amb aquesta identitat espanyola, em va cridar l'atenció de localitzar aquesta, i a més té un punt de... Totes aquestes ampolles sempre... És una barreja entre indústria i artesania, perquè acaben sent pintades molt des a mà, i aquesta està feta amb força gràcia, em va cridar l'atenció.
Clar, tu dius que t'interessen les coses que no interessen?
Exacte.
És això?
Jo reivindico l'interès de les coses que no tenen cap interès.
Per què?
Perquè hi ha uns altres que s'encarreguen de reivindicar la importància de les coses importants.
Uh-huh.
Llavors, ja els hi deixo per ells i jo em dedicaré d'aquest altre àmbit.
Què et fascina les ampolles? És només una qüestió estètica? Diguem, perquè, clar, estèticament hi ha autèntiques obres d'art aquí que t'agradaran més o menys, però que són autèntiques obres d'art. O és també que algú se li hagi ocorregut fer això, no?
Sí. Per mi el gran misteri és com algú té una idea esbojarrada. Això, molta gent pot tenir una idea esbojarrada que l'acabi convertint en...
Per exemple, fem un exemple.
Exacte.
Una idea, un exemple d'idea doncs, que pots tenir això, per fer una ampolla.
Fer una ampolla en forma de gos.
Sí.
Doncs, bueno, hi ha algú que agafa i agafa un tros de fang i fa una ampolla, un gos. I diu, ostres, això em podria fer una ampolla. Ja és una idea una mica rara, però val. No? Llavors, clar, però és que... Estem pensant en la indústria. Vol dir que aquesta persona ha agafat això, s'ha anat a veure amb un industrial d'aquest món, li ha ensenyat aquell gosset i ha dit, d'això em vull fer una ampolla.
I l'ha convençut, clar.
I l'ha convençut, clar. Segurament amb diners, perquè si no és difícil. Però, i aquest ha fet entrar a treballar els que fan els motllos, a fer tota la producció, tot això... És un procés en què entra molta gent treballant per aquesta primera idea i després ho acaben distribuint i ho acaben venent i venent aquest gos que la gent el compra. Per què compren un gos? Pues, poder perquè se'ls va morir un gos fa molts anys o... Llavors aquest procés el trobo meravellós. És...
I segur que hi ha un procés de convenciment en moltes peces i d'altres de conya, no? Per exemple, l'ampolla del Guàrdia Civil amb el cigalot. Senyor Cigalot,
us he de recordar, és un guàrdia civil en concret, eh?
Ah, sí? Quin? Ah, no l'he identificat.
Home, jo té bigoti.
És el Tejero?
No
sé. Sí. Escolta'm, perdó. Mira, no se m'havien anat els ulls al bigoti.
Quita tot el món, però d'una altra manera.
Per tant, aquesta és una ampolla que surt després del cop d'estat?
Segur.
I el sentit, saps on trobes aquesta ampolla, tu? Com t'arriba?
Bé, aquesta la vaig trobar en una col·lecció a Madrid, un bon lloc per trobar-la, diguéssim, amb la meva búsqueda... Clar, jo sempre treballo amb aquest material que no està en els arxius. Jo faig uns projectes d'arxiu, el que passa és que hi ha material que no està als arxius. Llavors, per això l'he de... col·leccionar entre cometes, perquè la que hi ha acabat no em vull saber res de la col·lecció, diguéssim, però sempre busco si algú ja ho ha fet, això, perquè m'estalviaria molta feina. I vaig localitzar amb una persona concreta a Madrid que ho tenia, era morta, i els seus familiars em van dir que tenia la col·lecció a la Casa de la Sierra, i els hi vaig demanar un pont que ells anaven a la Casa de la Sierra i els hi vaig dir, em deixeu que vingui i m'instal·li a baix, perquè ho tenia en un sòtanos.
I documenti tota aquesta col·lecció que teniu, no? Clar, és que... Clar, Eva, per exemple, tu quan fulleges el llibre i vas veient tots aquests dissenys i aquestes ampolles, penses, qui ho compra, això, diguem? Ho tens clar, el perfil de gent que pot acabar comprant aquestes coses? Perquè, clar, jo no sé si això ho poses al menjador de casa, si això...
Home, jo crec que abans sí que es podia trobar això i tenir-ho al menjador a casa. Abans hi havia aquells mobles de fusta que ocupaven tota la paret, que anava encastada la tele. Llavors, les ampolles estaven com amagades, no? Que havies de treure com... aixecar un armari i allà estaven guardades, potser sí que hi havia ampolles així més originals.
També és una època que el concepte de viatge és molt diferent. L'oci no era tan present com ara, no? Que tenim la possibilitat no només de tenir estones lliures i voltar, sinó que era molt més difícil, es voltava molt, molt menys, no?
És clarament,
per tant, portar coses rares dels llocs. Pues podia tenir un sentit.
O sigui, no t'ho compres a casa, eh? Diguem, difícilment t'ho compres estant a casa.
Jo diria que no.
Sí. Clar, com dèiem, això forma part d'aquesta col·lecció El món segons Jordi Puig, que és aquest fotògraf, editor, artista que tenim avui aquí. Diu que és un exercici d'organització i d'aprofundiment, aquesta col·lecció, en les dèries, fixacions i sospites d'algú que habita en aquest planeta. Llavors, aquest és el quart volum. El primer, per exemple, dèries que pugui tenir. El primer es deia denticlor, fotocromos, cromos d'actors d'aquests dels anys 40.
Que anaven, que quan compraves un dentifrici que es deia denticlor, a dins de promoció et regalaven una foto d'un artista signant, que era una cosa que em va xocar molt.
I llavors el llibre és la reproducció d'aquests cromos que regalava denticlor. El segon llibre, que en vam parlar a Islàndia també, es diu Àlbum de família. Què hi trobes quan l'obres? Doncs fotografies de família, però no de la família del Jordi Puig, sinó de famílies diferents que pots trobar en mercats de vell, no? Segurament algunes fotos, les més importants, potser les conserva la família, i altres han anat a parar, vés a saber on. Llavors hi passa el Jordi Puig i diu, calla, faré un recull de totes aquestes fotos perquè veient-les ens sembli que estem veient també la nostra família. El tercer volum, robots.
Sí.
I aquí era un robot darrere l'altre. I el quart volum són aquestes ampolles. I m'ha creat l'atenció això que dius, que un cop has fet el llibre, diguem, un cop has fet la teva obra artística, ja no en vols saber res més d'aquella col·lecció. És a dir, que si ara et ve... Escolta'm, que he trobat un mosso d'esquadra també amb un cigalot, que és una ampolla. No la vols?
No la vull.
Ja està?
No, ara ja estic, ja estic. Sí, sí. És un procés de treball. Jo insisteixo en aquesta idea, perquè, a més, tothom em diu, ets un col·leccionista. Dic, no ho soc. No, com vaig fer el llibre de les postals de la Costa Brava, el dia que el vaig acabar estan les postals a dalt d'una estanteria i allà es quedaran.
Clar, però el tema de les col·leccions s'acaba enganxant moltes vegades. Jo recordo de petit, per exemple, col·leccionar llaunes, no? I quan viatjava amb els meus pares, col·leccionava llaunes de cervesa i de tot tipus de beguda. I t'acaba com enganxant. Tu, que col·lecciones només per explicar, per documentar, és una part només del procés, la col·lecció, no t'has acabat enganxant a vegades i dius, això ho vull tenir, no?
Aquest... No, poder sí que és cert que de totes les ampolles les plegaré totes i se'n quedaran 3 o 4, és cert, que els he agafat un cert carinyo.
Clar, perquè hem de dir una cosa, que aquest llibre se n'han editat 800 exemplars i n'hi ha 100 que si els compres... Hi ha una ampolla de regal,
sí, sí.
Diguem, els, no?
Ja des del número 1 vaig crear la figura del col·leccionista de la col·lecció,
sí.
Que pel mateix preu, diguéssim, però el que m'interessa a mi és que faci tota la col·lecció. Cada vegada que hi havia un llibre, se li donava, es donarà un objecte amb aquest llibre. I en aquest cas em va molt bé per treure'm el problema de sobre.
Home, escolta, quin problema, tens una col·lecció. Exacte. Magnífica, aquí un trabuc en forma... Perquè, a veure, el licor aquest, Eva, te'l veus o què passa? Com t'ho imagines? Perquè totes aquestes ampolles que jo veig aquí en fotos estan
clar,
plenes, no?
És que jo crec que a la que la buidis ja deixa de ser tan maca, perquè té un to, té un color, no?, que ajuda, és a dir, ara tens aquí oberta la pàgina amb un peix,
sí.
Un peix que és espectacular, perquè a més l'ampolla, el peix està al revés, invertit, està al revés, o sigui, per on obres l'ampolla és la cua del peix. Si aquí te la veus, ja no perd la gràcia, no?, de l'ampolla.
No ho has provat, tu, de veure el líquid que hi ha dins d'aquestes ampolles?
Sí, l'altre dia vam tastar una amb un company que apareix en el text introductori. Li tocava un dels seus llibres i li vaig donar una ampolla en forma d'esfinx egípcia i era molt curiosa perquè el tap estava sota i el problema que va ser, el vam tastar, era comestible, era bebible, però no gaire res més que això.
I què hi havia dins? Quin era el licor?
La veritat és que era licor Clar, però no et sabria dir
que... És que moltes vegades són licors sospitosos, alguns d'aquests. Sí, sí, sí. Ampolles russes que hi ha aquí, que normalment hi ha vodka, amb altres hi ha whisky, però a vegades són licors sospitosos.
Home, mira, la del Castellers, per exemple, he vist que hi ha moscatell, està buida, pràcticament buida, i posa que era moscatell, abans he vist aquesta que era de licor de plàtan, i aquesta altra ampolla que tens aquí, Eva, davant, sí, aquí hi ha, per exemple, quin licor hi ha, ho diu?
Crema de cacau.
Crema de cacau.
Crema de, clar, licors una mica d'aquest que...
Sí, sí, obrir-ho i veure-ho fot bastanta por.
És millor l'efecte decoratiu.
A mi saps que m'ha passat que repassant el llibre me n'he adonat que hi ha una ampolla que surt aquí que estava a casa de la meva àvia, a l'habitació. I llavors ara no li puc preguntar si aquella ampolla havia estat plena o no, però és una verge. Mm-hmm, llavors és, a veure, iaia, tu tenies això ple i li anaves fotent?
Jo que ho veia només com a senyal de devoció.
De devoció,
no?
A la verge. Llavors ara m'he quedat així una mica impactada.
Li ha seguit del Carme.
Pot ser compatible una cosa amb l'altra, eh? La devoció amb la verge, i que li vagis fotent una mica. Dius en aquest llibre que també és una feina de documentar, perquè si d'aquí 200 anys, quan ja no hi hagi res aquí, i vinguin uns marcians i diguin, a veure ja amb aquests com anaven, que puguin agafar el llibre i que sàpiguen com érem nosaltres. Què creus que pensarien si algú ve i veu tot això?
Bueno, a mi em meravella la idea, pensar-ho. No sé què, no sabria dir res més. El que passa és que sí que veig que els que les han fabricat han tingut una voluntat molt interessant. El fet de dir, vaig a fer una ampolla en forma de cotxe. S'han fet molts cotxes sense tenir que fer l'ampolla. Llavors... és com un ajuntar l'esforç que ha fet molta gent per fer una cosa que no sabem si està ben fet o no.
Però, no sé, especulem, diguem, no? Què podries pensar? Sentit de l'humor, per exemple, no? Sí. Jo aquí veig molta conya amb moltes d'aquestes ampolles.
Uh-huh. Sí. Sí, la transmissió també cultural, no? Perquè hi ha ampolles de... amb motius religiosos, no? Per exemple, en veig una que és allò...
Buda.
No? Això, la transmissió també de patrimoni, com la Torre Eiffel, no?
Sí, barraques mica... valencianes, sí. La Torre de l'Oro, no? Sí. Un anís, una ampolla d'anís que és la Torre de l'Oro, això
seria... Seria una mica també el culisme dissimulat, sí, perquè hi ha una que sembla un llibre que potser tu tens allà a l'estanteria, no se n'adonen i li vas fotent, també.
I també, si us fixeu, n'hi ha una part que són molt masculines, les armes, la pipa, el cotxe, que es venen per aquesta raó, i unes altres que són molt femenines. Concretament, el cas d'Avon, als anys 60...
Aquella marca de productes
60,
de bellesa,
exacte,
no? Sí.
Va fer una producció immensa d'ampolles que totes... Aquestes no es veu cap, perquè aquestes sí que eren de colònia. I va fer 300 o 400 models que trobarem el que volem. Fins i tot, mira, me l'he deixat una que em crida molt l'atenció, que és una bala, que ho trobo... molt violent, però una bala.
Clar, però en l'àmbit de la perfumeria, per exemple, ara encara es fa, no? I
sí, em
sembla que hi ha alguna ampolla a Colònia, me'n recordo si és Carolina Herrera, però que és un, no, que és una sabata amb un taló molt marcat.
Què me'n dius d'aquesta, Eloi?
Home, boníssima.
Un mapa d'Espanya.
Un mapa d'Espanya.
Amb la forma, el mapa d'Espanya.
Sí, sí. I les són les províncies, no?
Sí, sí.
El mapa d'Espanya amb les províncies, que és com el mapa que teníem quan estudiàvem, geografia.
Aquesta me la vaig trobar allà a Madrid. I em van dir, si vols te'n pots emportar una, és aquesta.
És aquesta.
La vaig trobar.
Bé, escolta'm, això, El món segons Jordi Puig, aquest llibre, Ampolles, és el quart volum d'aquesta col·lecció. Per qui li interessi, això que no interessa a ningú, però que hi haurà gent que li interessarà també, què ha de fer, si vol, un d'aquests 800 exemplars d'aquest llibre?
Bé, a les llibreries, tal com vagin apareixent, fa molt poc que ha sortit, i si el volen amb l'ampolla, llavors poder ho hauran de fer per la web d'Úrsula Llibres.
I l'ampolla ve plena o com...?
Bueno, depèn.
Tal com
depèn,
sí. De com estic. Tu pots triar la plena, si t'interessa la plena.
No, posats a triar.
I una evidència, el llibre és preciós, tenir totes aquestes ampolles a casa no tant, no?
Ah, exacte.
Exacte, és una manera...
I la reflexió que ha fet l'Adrià Pujol en el text introductori és boníssima.
Sí, senyor, una reflexió sobre el kitsch interessant. Doncs això, ampolles, si voleu, al web d'Úrsula Llibres, no? Que també hi ha el Jordi Puig al darrere d'això. Jordi, un plaer, escolta'm, el pròxim llibre tornaràs, perquè, escolta'm, això es veu que ens interessen les coses que no interessen a ningú.
Perfecte, moltes
gràcies. Pausa, i anem amb l'Eloi, que avui una setmana més ens porta un programa de TV3 que hem tornat a veure. Avui un programa mític, un programa que fa 38 anys, no?
Correcte, 38 anys, que és a la graella de TV3.
Islàndia, amb Albert Ong. Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar ProSegur, que en cas d'incident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I per emergències tens el servei vigilant a CUDA. Arriba el Black Friday amb aquesta superoferta de 4,90 euros al mes durant 6 mesos. Sí, 4,90 euros al mes, contractant-la fins al 30 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730. Cirque du Soleil explora el patinatge per portar-te a un territori nou, màgic i sorprenent. Descobreix el món de Cristal, la primera experiència sobre gel de Cirque du Soleil. Cristal, del 12 al 22 de gener al Palau Sant Jordi de Barcelona. Entrades a la venda a LifeNation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés. Cristal.
Tot aquest novembre és Black Friday a FesMes, amb descomptes de fins al 40%.
Entra a FesMes.com i subscriu-te al nostre newsletter. Descobriràs cada setmana nous descomptes en mobles, eines elèctriques, domòtica i molt més.
Vine al teu centre FesMes o a FesMes.com. Fins al 28 de novembre és Black Friday. FesMes, gasta menys.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Gourmet La Vanguardia et porta la tradició xocolatera de Julong i la creativitat d'Albert Adrià. Una selecció de 9 xocolates, un tub de xocolata ratllada i una ampolla de corpinat Llopart Imperial Panoràmic Brut Llarga Criança per aconseguir el maridatge perfecte. Tot per 42 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. A Xocolata Julong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Julong, la xocolata, xocolata.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre,
The 2022 FIFA World Cup és Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC 1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC 1.
Toma! Toma, penya!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC+1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut, amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada, el Tu diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC1, amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som u. Islàndia, amb Albert Ong.
Minuts i dos quarts d'avui, tornem una altra vegada al Passeig de Gràcia, on avui hi ha la Maria Xinxó seguint aquesta manifestació contra la violència masclista. Maria?
Doncs mira, ara hem arribat al carrer Aragó, ens hem aturat just aquí, per tant encara no hem arribat al final, que és a la Gran Via, on s'ha de llegir un manifest que ho llegiran diverses entitats feministes, i jo m'he anat posant entremig de la manifestació mentre vosaltres estàveu explicant tot aquest llibre tan interessant de les ampolles, i m'ha cridat l'atenció una altra pancarta que deia: tothom coneix una víctima però ningú coneix un agressor. M'hi he acostat, eren unes 5-6 dones, m'han explicat que elles estan en un grup de víctimes de violència sexual i denuncien precisament això, no? Que la culpa es focalitza sovint en la dona i no pas en l'agressor.
D'alguna manera és canviar el focus del que tradicionalment se'ns ha inculcat, que és la dona la culpable de qualsevol mena d'agressió, quan realment qui té la potestat de decidir no som nosaltres, són ells. I per tant són ells sobre els que s'hauria de posar aquest focus, ja sigui judicial, policial o tot en general. Perquè no és just com ho estem vivint.
Moltíssimes gràcies. Aquestes són les declaracions que m'han fet i em m'ha recordat, no sé si heu vist precisament, no, que arran d'aquest 25N a Galícia, la Xunta de Galícia havia fet una campanya que precisament passava exactament això, que deia, per exemple, no, un dels lemes, si tu surts de nit i et poses malles, et poden agredir, és a dir, no hauria de passar, però pot passar, no? Per tant, un altre cop posant el focus d'alguna manera en la víctima, en la dona, en el que ens posem i en el que ens deixem de posar, en comptes de focalitzar en qui fa l'agressor, l'agressió.
Doncs una campanya polèmica. Alguna cosa més des d'aquí, Maria?
Doncs que ara hem tornat a arrencar i que ja anem cap al tram final, que suposo que allà doncs es farà el manifest, que la gent de les compres segueix comprant, alguns s'han afegit, he vist hi ha algú que ja portava les bosses de les compres cap al carril central on hi ha la manifestació, però la majoria, diguem, que van fent el seu camí per els laterals i les reivindicacions al centre del Passeig de Gràcia.
Doncs gràcies, Maria. 7:45 en punt.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
Cada divendres amb l'Eloi Vila tornem a veure un programa mític de la història de TV3, ara que el 2023 arribarà als 40 anys, eh?
Sí, senyor. Aquesta
cadena hi ha molts programes mítics, potser no els podrem fer tots, eh? Perquè n'hi ha molts, però
segur,
vaja.
Segur que no. Però aquest, i a més havent arrencat el Mundial, no? Té una relació directa amb el futbol, directíssima, i a mi em va marcar la infantesa i l'adolescència. Anem a sentir quin programa és aquest.
És una sintonia, has donat la pista abans, que és un programa que fa 38 anys que està en antena, però potser per la sintonia la gent no el coneix, no?
Home, aquesta sintonia va sonar molts anys, eh? Molts anys, i aquesta és del primer programa, i era una sintonia que era feta amb fotografies. Sonava aquesta música i hi havia fotografies d'aquí que se sent aquest clec, clec, clec a la careta, i vaja, és un programa això meravellós.
Marc Ferragú, bona tarda.
Bona tarda.
El Marc, com sempre, que ens hi aporta la mirada verge molts d'aquests programes, no? El Gol a Gol, un programa que encara s'emet ara, però que el que hem fet avui és triar-ne un que segur que no havia vist el Marc
seguríssim.
Ferragú,
no? Seguríssim.
No, perquè faltaven 8 anys perquè nascés. Deixeu-me dir, sintonia més dels 80 impossible. O sigui, aquests sintetitzadors és Europe, pràcticament. Sí. O sigui,
però
fixa't, brutal.
A mi, per què em va marcar tant? Em va marcar perquè abans hi havia Estudio Estadio per veure els gols de la jornada i no em deixaven quedar la nit, feien molt tard a les 11 de la nit, no em deixaven quedar. I el Gol a Gol, que és quan comença, jo és quan tinc 12 anys, em deixen quedar a veure el Gol a Gol, i per tant per mi era una il·lusió màxima poder veure el resum de la jornada futbolística el diumenge.
Que a més, llavors els partits es jugaven pràcticament tots junts, no tenies manera de veure'ls, i llavors, clar, havies d'esperar aquest moment que sortís l'Estudi Estadio Televisió Espanyola en el seu moment, o després el Gol a Gol, per veure tots els resums i per veure el Barça, perquè no sempre feien el Barça per la tele, feien un, no?
Exacte, feien el Barça de tant en tant, i veies la final de Copa, això sí, i aleshores competició europea també escassa.
Anem a les dades del programa? Doncs som-hi, va. Dia i hora d'emissió?
Majoritàriament diumenge a la nit, a 10:45, després de la jornada de Lliga. S'ha emès altres dies, després dels partits del Barça, amb aquests 38 anys d'història, i s'ha emès a TV3, el 33, i ara Esport 3.
Durada?
Una hora i mitja.
Número total de capítols?
Alerta. 20.322 programes.
Sí, home.
Sí, 20.322 programes en emissió des del 22 de gener de 1984 fins ara.
Boníssim, boníssim. Presentadors, calceu-vos, Presentadors.
Una bona llista. Eduard Berrondo, Eduard Boet, Arcadi Alibés, Pere Escobar, Lluís Canut, Jordi Basté, Josep Maria Ferràs, Enric López Vilalta, Àlex Castell, Gimma Pedemonte, Xavi Torres, Francesc Sòria, Mar Negra i ara Jordi Grau.
Capítol que hem tornat a veure.
El primer de tots, el del 22 de gener de 1984.
Hola, bona nit. Això és Gol a Gol. Aquí ens trobarem cada diumenge al voltant de 10:45... per tal de presenciar els moments culminants de la jornada futbolística del cap de setmana. 20a jornada avui, 20a jornada a primera i segona divisió i primer programa de Gol a Gol.
La veu, no sé si els oients l'han reconegut, però...
Home, no. Mític, no? Eduard Berraondo. Sense música de fons, no?
Sí,
jo crec
sí.
que ara els programes esportius tots tenen música de fons,
sí,
no?
Sí, amb un croma darrere, una fotografia assegut amb una cadira al mig del plano.
I una cosa molt inquietant, que és sí. una pilota flotant.
Sí.
Una pilota de veritat, eh? O sigui, sí. no és allò...
Sí. Penjant,
dins del croma,
penjada del sostre.
Penjada sí. del sostre, que va donant voltes. Que jo em pregunto si és que hi havia algú allà donant voltes
no,
per sobre. Era
penjada amb un fil i jo crec que el que servia és per donar profunditat, no?
Clar, clar.
Perquè...
Inspirada amb les boles de les discoteques. No?
Exacte, és molt això, és molt això.
Us heu adonat per això que el programa comença 20a jornada de Lliga?
Sí. Clar, clar.
Comença el 22 de gener d'una Lliga que ha començat al setembre.
Clar, perquè no existia TV3 abans.
Sí. No, sí, això és el...
No, perquè...
No, perquè comença les emissions...
Exacte.
Comença TV3, les emissions el setembre
el
del 83.
Del 83, fa el programa inaugural, Joan sí. Pere, etcètera, sí. i després no comença les emissions regulars fins al gener del 84, sí. no?, que ja és això.
I van incorporant també, mica en mica, programes a l'emissió. A veure, l'eix central del programa quin era? El resum del Barça.
Els gols.
Sí, els gols, i aquell dia, que era diumenge, jugava el Barça, al Camp Nou, amb el Mallorca. I era el Barça de Schuster i Maradona, que l'entrenava Menotti. I una mica és el meu Barça.
Clar, és el teu primer Barça, no? El Barça de la temporada 83-84,
sí.
no?
Sí, i del Barça d'Artola, Sánchez, Alessanco, Julio Alberto, Migueli, Víctor, Perico Alonso, Schuster, Carrasco, Maradona i Marcos, no? A la segona part
aquesta
va entrar...
Aquesta no l'has dit de memòria,
va entrar, eh? Va entrar Rojo. I llavors què passava? Doncs que sobre les imatges, l'Eduard Boet feia el resum del partit.
I atenció, perquè aquí arriba el gol del Mallorca. Minut 38 de la primera part, Miguel li regala una pilota a Martínez i Verón, amb una gran habilitat, posant la punta de la bota, aconsegueix el 0. La sorpresa de l'estadi del Futbol Club Barcelona i l'alegria lògica dels jugadors del Mallorca.
Va guanyar el Mallorca?
Schuster.
Espera, no ho ha gaire bé, no?
Atenció, perquè arriba el gol. El gol de l'empat. Maradona, que en aquesta ocasió pot evitar que li faci falta a Mer, per Rojo i Marcos, preparant-se l'esfèric amb tranquil·litat al fons de la xarxa. Era el gol de l'empat. Era el minut 60, és a dir, que quedaven encara 30 minuts de partit. Acaba el partit, el senyor Abrés Marguenda diu que els jugadors cap als vestidors, i hi ha qui es preguntava si, a part d'acabar-se el partit avui, també s'havia acabat la lliga.
Empat amb el Mallorca, que era el cué. El Mallorca era el cué i empaten, i clar, no va anar gaire bé. I llavors, al final del partit, i aquell primer programa, neix una de les seccions mítiques. No? I ara tu et preguntaves, a veure, va perdre? No, va empatar. Però el soci com estava...
Emprenyat.
Escolta'l.
Justa que se'l venguin. No podem guanyar la Lliga d'aquesta manera així.
El Barcelona en aquests moments, tal com està jugant, no crec que tingui la suficient categoria pel que representa el club.
Si algú han de fotre fora, en principi és el Schuster, que no ho fa prou bé.
El de sempre, el senyor Menotti, que no sap el que porta les mans. Fora, Menotti! L'equip està trencat.
Visca el Barça sempre!
Treballar!
A veure. En defensa del soci. Fa 10 anys que el Barça no guanya una Lliga l'any 84, eh? L'última que ha guanyat és l'any 74 amb l'arribada de Johan Cruyff. Per tant, 10 anys sense una Lliga, la gent està cremada perquè tens Schuster i tens Maradona.
Sí. I allò va acabar malament, l'any següent va venir Ben Eibels i el Barça després va guanyar la Lliga.
Però vaja, la secció, que és la que deia. Això va desembocar amb la veu del soci.
Amb la veu del soci. I de la veu del soci em va sortir un tall... molt conegut, que després l'APM va popularitzar.
Que s'ha volgut robar el partit. A veure que es va venir. Ho heu vist, tot, no? Ho heu vist! A veure que es va venir!
Mític. Això és Víctor Pazzi, diguem, no? O sigui, la veu del soci està molt identificada amb Víctor Pazzi,
perquè
no?
Perquè després el Víctor durant molt temps la va fer voltant per les graderies del Camp Nou i a més amb la seva presència jupit,
sí,
perquè
sí.
No, per no molestar...
Fins amb la seva càmera,
sí.
No?
I... Sí. És una secció mítica, la veu del soci.
A mi m'ha impactat molt que es faci des dels inicis de TV3, aquesta secció, perquè per la meva generació jo crec que ens arriba això, el que deies, més via APM, perquè em van fer servir molts talls, fins i tot trets fora de context, no?, per comentar altres talls de tele, i que vingui d'aquí ja és, ostres, és històric.
Va, per
ara
tant...
ho fan diferent, eh?
Sí.
Ara fan allò, connexió amb el Camp Nou i, i parlen amb la,
fora,
amb la gent
a la sortida.
Sortint a fora.
Sí, sortida, però també poden trobar gent cremada. Vull dir que això rai, passen els anys i això sempre hi ha gent emprenyada. A veure, estem a gol a gol, estem al primer programa, per tant ja hem vist els gols del partit d'aquest Barça-Mallorca, hem vist la veu del soci, què més hi havia?
Doncs hi havia, per exemple, hi havia un moment que donaven la classificació.
L'Atlètic de Bilbao augmenta el seu avantatge, té 30 punts i 12 positius, el Real Madrid 28 més 8, Atlètic de Madrid 25 més 5, Barcelona 24 més 4...
A veure, Marc Barragut, parla tu.
Jo aquí hi ha un moment que dic, perdó? O sigui, què vol dir aquestes operacions matemàtiques? De com la classificació és àlgebra, pràcticament? O sigui, expliqueu-m'ho, perquè clar, jo m'he vist a aquest programa i dic, jo no ho havia vist mai, què vol dir més o menys 1? O sigui, hi ha els punts de tota la vida.
Que d'entrada eren tota dos per la victòria i un a l'empat.
Sí.
Això era un altre, però això de més i menys?
Hi havia positius i negatius. Fins i tot abans de la Covid hi havia positius i negatius.
D'acord.
Llavors, quan guanyaves fora de casa, guanyaves dos punts i dos positius. Molt raro, eh? O sigui, sort que ho van treure. Quan perdies a casa, et carregaves amb dos punts negatius. Ah, sí. Diguem, no?
I per tant, 34 més 4, per exemple, és que el balanç de punts d'aquell equip ha guanyat 4 punts a fora més que els que ha perdut, a casa.
Però sí, són en paral·lel les puntuacions, diguem-ne, no s'afegeixen les unes amb les altres.
En cas d'empat a punts... O sigui,
d'acord, el que seria ara gol a baràs, allò, els enfrontaments directes...
El que seria gol a baràs era el punt positiu de llavors.
Sí, sí, que sóc molt de lletres, però...
No, clar, és que això és un... Marca allò, aquell moment històric. Això i aquesta altra cosa.
La recaptació ha estat aquesta setmana 1.835 milions... 948.805 pessetes. I en aquest moment es porta ja el 30% escrutat.
Escrutina!
I han aparegut ja 12 butlletes de 14 encerts que, de seguir així la proporció, podrien cobrar uns 9 milions de pessetes.
Sí, sí. La quiniela, clar.
Sí, sí, la quiniela era un altre momentàs. Sí,
I a mi el que m'ha impactat és això, no? Fer dir la recaptació i, a més, l'escrutini. Un 30% escrutat ara mateix ja...
Sí, aquesta cosa electoral també...
La nit serà llarga, no? Hi ha una butlleta que balla...
Llavors hi havia els golejadors, que llavors aquella jornada els màxims golejadors de la Lliga eren Da Silva i Juanito, amb 11 gols, Figueroa i Mágico González amb 10, i amb 7 hi havia Hugo Sánchez... però que llavors jugava a l'Atlètic de Madrid, encara no havia fitxat pel Madrid.
Encara no feia tanta ràbia com va fer després Hugo Sánchez, no?
Exacte.
Gol a gol, el primer programa, repassant-lo amb l'Eloi Vila i amb la mirada verge també del Marc Ferragut. Què més passava? Què més podia passar en aquell programa?
Hòstia, per exemple, hi ha un moment boníssim, que és quan el president Arcadi Alibés, que és a plató, i li passa això, sona un telèfon.
Pues tot, parada, tornarem més tard. Un moment, sisplau. Sí? D'acord. Bé, comuniquen que el Barcelona Atlètic acaba d'aconseguir el segon gol al camp del Castilla, per tant, Castilla 1, Barcelona Atlètic 2, gol de Naïm de penal.
Clar, perdona, el tuit de l'època o el WhatsApp de l'època, sí, no? Sí. Una trucada.
A la taula de plató, un telèfon fix que trucaven des de la redacció i anunciaven l'última hora, que en aquest cas la victòria del Barça Atlètic al camp del Madrid B, que era el Castilla.
Fixa't una cosa, tu has dit Barça Atlètic, és que anava fent notar això. Ell diu Barcelona Atlètic, i hi ha un seguidor que hem sentit abans a la veu del soci, que també parla del Barcelona. Això que el Joan Puquí ara es manté ferm dient Barcelona sempre, era molt de l'època. O sigui, no es feia servir tant el Barça.
El Barça
es feia servir,
el Barcelona.
Es feia servir, però el Barcelona encara... Ara és molt estrany dir el Barcelona, no?
Afeccionat, també he sentit molt en aquest primer programa, que s'està perdent
Hi ha tota una generació. Llavors, clar, jo del gol a gol, a partir d'aquest programa número 1, en el qual hi havia un resum dels gols, un resum musical, clar, m'he intentat quedar en moments que a mi m'han marcat, que jo recordo estar assegut al sofà veient el gol a gol. I, per exemple, hi ha un moment, que és el 17 de maig del 92, per tant, imagineu-vos, és diumenge abans de la final de Wembley, del gol de Koeman, en què Lluís Canut, en el gol a gol, entrevista el president del Barça, Josep Lluís Núñez, i passa això, que segur que molts dels oients recorden.
No penso davant de les eleccions i difícilment em presentaré a la reelecció.
Com?
Difícilment em presentaré a la reelecció.
I de què depèn això, senyor Núñez?
No res, és una decisió que tinc presa i que bueno, passi el que passi, no em presentaré a la reelecció. I crec que jo acabaré i donaré les gràcies, perquè crec que dirigir el Barcelona és una gran il·lusió. Acabaré una etapa. Pensava era parlar amb la meva dona i amb els meus fills.
Vostè, senyor Núñez, és un moment emotiu per vostè, perquè està, suposo que, recordant moltes etapes de la seva vivència com a president del Futbol Club Barcelona. Vostè vol continuar parlant?
Sí.
Va.
Núñez s'emociona, plora.
Clar, tres dies abans de la final, 20 de maig del 92, sí, que és la primera Copa d'Europa del Barça. Lluís Canut, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Caram, si han passat anys, ja.
I tant, i tant. Ens senties ara intentant explicar els positius i els negatius i tot això, no?
Però estàveu explicant vosaltres els positius i els negatius com si afectessin a la classificació. I en definitiva, només era com una orientació, això, perquè no validava per res tenir més positius o més... No. Aviam, al final el que tenia més positius era el que quedava amb millor puntuació, no? Però no decidia qui era el campió del fet dels positius o els negatius.
Doncs mira que ens embolicaven a tots, això dels positius i negatius. Sí, total, que no servia per res.
Bueno, que servia per
sort que es va treure.
Era com allò, no sé si us recordeu, de la famosa mitjana anglesa.
Sí.
La mediana inglesa, no?, que era
empatar fora, no?,
de casa i empatar fora. Guanyar els partits de casa i empatar fora, no? Doncs sí, hi havia la mitjana anglesa. Era més que res una cosa orientativa, però al final el que decidia el campió, en cas d'empat, era en primer lloc el gol average particular, i si aquest estava igualat, el gol average general, no? I en aquells famosos finals de Lliga del Dream Team, amb aquelles victòries de retruc, gràcies a les defectes del Madrid, a Tenerife, i del Deportivo contra el València, que no va ser capaç de guanyar l'última jornada, doncs el Barça en alguna d'elles va guanyar gràcies al seu millor gol average general, no? Uh-huh. I no tenia res a veure que si tenia més positius o més negatius, perquè el que verdaderament convalidava era el gol average en cas d'empat, el particular i després el general.
Escolta'm, Lluís, a veure, han passat 30 anys d'aquella entrevista 3 dies abans de Wembley a Josep Lluís Núñez. Tots vam veure l'entrevista, tots l'hem pogut recuperar després, aquest tall l'hem sentit moltes vegades. A mi m'agradaria que m'expliquessis els minuts abans, el que no vam veure.
La intrahistòria.
Ara.
Bueno, en primer lloc, t'he de dir una cosa. El convidat que teníem previst era fer a Johan Cruyff, però va resultar que aquell mateix diumenge l'equip va viatjar cap a Londres i, per tant, no va ser possible tenir el Johan Cruyff al plató del programa. I aleshores vam decidir que feia l'entrevista al president Núñez, no? Que resultava que venia aquell dia d'una comunió de la filla del Ricard Maixencs i venia allò en pla molt vistej, amb un pla molt festiu, no? Uh-huh. I tot just abans d'entrar cap al plató, estàvem reunits a la sala de distensió amb el Tacho Benet, que era aleshores el cap d'esport de TV3, i el Jaume Roures, que era, crec que encara era cap de producció, i l'Anton Parera, que acompanyava el president Núñez, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Quina reunioneta,
Déu-n'hi-do el quarteto, no?
Home!
I aleshores, no sé com va venir, de que si el Cruyff havia dit o havia deixat de dir algun comentari i tal, no sé què, i aleshores va ser quan Núñez ens va dir, va comentar just abans d'entrar al plató, diu, avui donaré una bomba. Val? I aleshores vam entrar al plató amb aquesta expectativa de que Núñez tenia previst donar una bomba informativa en l'entrevista que li anava a fer jo. I em preguntava, quina bomba? Farà això, farà l'altre, i fins i tot li vam dir, adelantarà les eleccions, i ens va dir, avui donaré una bomba. I així jo vaig entrar al plató de la bola.
Sabent que en qualsevol moment esclataria una bomba, però no sabies quina.
Que en qualsevol moment esclataria una bomba, o anant jo a preguntar a Furgar perquè esclatés la bomba, m'entens? I aleshores, bueno, vaig anar a fer l'entrevista, vaig anar a preguntar coses i tal, i aleshores va sorgir el tema de si era possible que en el cas de quin fos el resultat de les eleccions, de la final contra la Sampdoria de 3 dies després, si podria ser que avancés les eleccions. I aleshores va ser quan ell va dir allò, diu, no tan sols avançaré les eleccions, sinó que no m'hi presentaré, no? Clar, jo, com que estava ja preparat perquè esclatés la bomba, aleshores va ser quan li vaig dir allò, com? Perquè ho tornis a repetir, no? Uh-huh. I bueno, així va ser.
Una bomba que no va complir, per això.
Bueno, no va complir perquè, a més, es va argumentar per part de tot l'entorn nuñista de que el Núñez havia fet tot allò per, sobretot, descarregar de pressió a l'equip de cara a la final de
això és boníssim, és boníssim perquè passen 30 anys, Lluís, i ara quan l'entorn de Luis Enrique vol explicar per què s'ha fet streamer, no, és per treure pressió també als jugadors, no? Vull dir que aquest
sempre,
és...
sempre és el mateix argument, sempre sí, sí. Treure pressió als jugadors, però en aquest cas no colava, Albert, no colava,
ja.
Perquè jo puc entendre que Luis Enrique faci streamer, això és com quan l'Elenio Herrera als anys 50 sortia abans del camp, el públic adversari no parava a cridar-lo i això feia que es cansessin de cridar contra l'Elenio Herrera i després ja quan sortia l'equip al camp ja estaven absolutament cansats de cridar contra el Barça i ja no protestaven en contra de l'equip, no? Doncs bueno, més o menys això és el que ens van voler vendre, que volia fer un lloc de descarregar de pressió a l'equip. I la veritat, no tenia res a veure.
Tenia més a veure amb els seus enfrontaments amb Johan Cruyff, no?
No, ni res a veure amb el que podia passar al partit, no? En el sentit de que els senyors de la Sampdoria que els explicaven que el president del Barça havia decidit dimitir o no dimitir, no? Això és com el dia la final de l'ECO m'hagués dit que també hagués anunciat que volia presentar la dimissió. I què li explicaven els
clar, de l'Esteu? No, el porter de l'Esteu Alba, que es deia que...
Ducàdem,
no? Ducàdem, aquest porter de l'Esteu Alba.
Sí, sí, sí.
Bé,
bueno, qüestió, Albert, que jo, la veritat, sempre em va quedar allò de dir no cola, això no cola, això no... Aquí hi ha alguna cosa més, no? I arran de la relació que jo vaig mantenir després amb Núñez, que molts estius, com que estiuejàvem molt a prop perquè ella estava a l'Hotel Formentor i jo anava a casa de la meva germana al Port de Pollença, a Mallorca, doncs ens trobàvem i fèiem un dinar cada vegada que hi eren les vacances d'estiu al mes de maig. I durant un d'aquests dinars jo li vaig preguntar a Núñez, li vaig dir, escolta, preci, que havia una cosa, explica'm què va passar amb el tema aquell de que si no t'anaves a presentar les eleccions i vas convocar i anaves a convocar les eleccions i tal abans, després de la final de Wembley. I aleshores ell em va dir una cosa que fins ara o fins aquell moment no s'havia comentat, i era que em va dir, diu, és que ens havia arribat de l'entorn del Cruyff que el Johan, en el cas de guanyar-se la final de la Copa d'Europa, anava allò a fer un pols amb el Núñez, amb el club, dient des d'un dels balcons de la plaça de Sant Jaume que o Núñez o jo. I anava a fer aquest pols d'intentar, doncs, demostrar la seva força respecte al president del Barça, amb qui tu saps perfectament que mantenia discussions contínues, no? I veient, sentint-se fort davant de la possibilitat de guanyar, com hagués estat, la Copa Europa, aleshores hagués llançat aquest pols contra el president de la Barça. Però i aleshores Núñez va ser suficientment intel·ligent d'avançar-se a Cruyff, i aleshores, abans que ell digués això, ell ja havia dit que convocaria eleccions i que no tenia previst presentar-se amb la qual cosa. El Cruyff es quedava davant d'aquest possible repte, es quedava com aquell boxejador que es dedica a fer sombra davant d'un mirall i que llença cops de l'aire sense que hi hagi un adversari, no?
Doncs,
i aleshores aquest va ser el motiu real
de l'explicació. Per tant,
l'explicació de per què Núñez va fer aquesta estratègia, i a continuació, quan van guanyar la Copa d'Europa, van organitzar una campanya de president presentis, i aquell famós, per favor, els demano que em demanin que quedi, no? I aleshores, clar, davant de la victòria que hi va haver a Wembley amb el Barça campió d'Europa, es va fer com una campanya o com un plebiscit perquè Núñez continués al capdavant del club, i així va ser com va continuar la presidència del Barça.
Home, fantàstic, Lluís, perquè no només hem sabut l'abans, sinó també el per què, no? És a dir, què va passar els instants d'abans, sinó també el per què. Lluís, una abraçada molt forta. Sempre és un plaer molt gran parlar amb tu.
A vosaltres, igualment.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu-siau.
Bé, de fet, hi ha un altre gran moment també relacionat amb Núñez Cruyff, que és 4 anys després, també al maig, un 19 de maig, el dia abans han fet fora Cruyff del Barça. El diumenge aquell juga Barça-Celta al Camp Nou, el Barça guanya 2-0, i després roda de premsa de Núñez. i connecta en directe gol a gol, i és aquella famosa roda de premsa.
Memòria, sí. No?
I escolti, un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cessa. Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva en un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses.
Diu sangus, eh?
Diu sangus.
Quantes vocals hi ha en una paraula tan curta? És increïble.
Sí, sí. Bé, un altre gran moment que recordo veure amb el gol a gol, i llavors un altre gran moment és una entrevista a Messi l'any 2007 que li fa el Xavi Torres, és aquest.
Acabem, Leo. Saps què? És un codi ètic.
Okay.
Codi ètic. Codi intern. Normes de disciplina. L'han vist? L'has vist alguna vegada?
Algun? No.
Et fa falta, tu?
No, yo creo que cada jugador sabe lo que es bueno para uno y no hace falta esas cosas, ¿no?
¿Sos molt de nit?
No, salgo cuando se puede, pero tampoco soy un chico de salir mucho y me gusta más estar en casa con la familia.
¿Els companys de l'equip surten molt?
No, como yo cuando se puede se sale.
Déu-n'hi-do,
no.
Eh?
Ah, clar, l'apreta.
Déu-n'hi-do, eh? Mira, aquí ja hi ha música de fons, eh? Em fa notar.
Sí, imagina, m'ha dit...
Que... Potser una mica massa alta, eh? No, per la veu del Messi.
Clar, és aquell moment en què es parlava molt de que si sortia molt de nit, l'època de Ronaldinho, Deco, al final, eh? Ronaldinho, Deco, Mota, i hi havia hagut Johnson, em sembla, també, i Messi. Llavors, clar, el Xavi, clar, li he parlat amb ell i dic, hosti, Déu-n'hi-do, no? També vam parlar de la pilota d'or, de, hòstia, Messi, llavors començava a esclatar molt fort, i m'ha dit el valor que tenia aquella entrevista en aquell moment, no?
A TV3 és la darrera. Jo crec que, clar, Messi ha canviat moltíssim. En aquell moment no tenia ni una pilota d'or, ni una bota d'or. Era un jugador que estava creixent a l'ombra de Ronaldinho. En aquells anys d'autocomplaença en el que futbol i dedicació al futbol n'hi havia poc, però dedicació a la nit n'hi havia molta, i Guardiola ho canvia tot. En aquell moment és veritat que nosaltres, en el gol a gol, parlàvem de futbol, intentàvem ser pedagògics, fèiem molta pissarra amb el Pichi, i això doncs ens va portar a que els futbolistes volien venir. Recordo aquell dia amb Messi, que hi va venir jovenet, introvertit, però a gust, perquè altres companys li havien dit si pot anar, i recordo doncs que vam poder parlar lliurement de tot, fins i tot del codi intern d'aquelles nits boges que Messi començava a tastar.
Gràcies també al Xavi Torres per explicar-nos aquesta intrahistòria també de l'entrevista amb el Messi. Deia això, no? El Xavi Torres, per exemple, feia molta pedagogia, molta tàctica. El gol a gol ha anat evolucionant en funció de que, clar, al principi eren molt important els resums dels partits, sí. I mica en mica ho han anat sent una mica menys i han anat fent més tertúlia, més pissarra, més anàlisi, etcètera, etcètera, no?
Sí. I hem parlat també amb Eduard Berraondo, el primer presentador. Home. Com van allò, no? Aquells inicis, com és que va sortir el seu nom per presentar el gol a gol?
Jo era el cap d'esports de Catalunya Ràdio en el 83 i va arribar la proposta de passar-me a TV3. M'ho vaig rumiar, però al final vaig decidir... Jo havia fet televisió ja a Miramar, a Televisió Espanyola, i tenia una certa experiència davant de la càmera. I el Jaume Massó i la resta de companys van decidir bàsicament que fos jo qui tirés endavant el projecte del gol a gol. I dius, no sé si va ser primer l'ou o la gallina, si va ser el Jaume qui em va dir ha de sortir la paraula gol, i jo li vaig dir, pues sí, gol, a gol, a gol. I així va acabar sent un referent que crec que, no sé, a part del Telenotícies, és el nom més antic de la programació que hi ha a TV3.
Sí, senyor, ara pensava en l'origen també d'Estudio Estadio, que se'l va inventar Pedro Ruiz, el nom d'Estudio Estadio, també va ser mític en el seu moment, i després la versió catalana, la versió de TV3, aquest gol a gol. Fantàstic, escolta, una abraçada a tota la gent d'esports de TV3, que no sé si tenen sopar avui aquest vespre també, però vull dir que a vegades te'ls trobes, no?
Diuen certes fonts que podria ser.
Eloi, que vagi molt bé, bon cap de setmana. Ara tornem.
RAC 1.
Aquest Black Friday, els descomptes més brutals els trobaràs a Finestrella Shopping Centre. Sí, sí, ho has sentit bé. Els millors descomptes de les millors marques estan a Finestrella Shopping Centre. Més de 100 botigues i restaurants t'estan esperant. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Vine al Saló Ocasió. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria'm totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiqueta C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
Què pots fer aquell dia festiu que no saps si sí o si no? Donar una alegria a casa teva. Unes plantes per la sala, una zona nova per treballar, un coixí nou. I és que a IKEA Catalunya obrim el diumenge 27 de novembre perquè tinguis ben clar què fer. Més a IKEA.es/Catalunya.
Que els preus pugen, doncs a Feubert els abaixem. I amb els Black Days de Feubert, quan canviïs les pastilles de fre, les tindràs gratis per tota la vida. Les abones una vegada i mai més. Al teu taller Feubert més proper o a feubert.es. Perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Vol renovar la decoració de casa teva? Fàcil, comença per la Black Week de Mondo Convenienza. Mobles, sofàs i cuines amb estil italià a preus imbatibles. Del 21 al 27 de novembre, cada dia transport i muntatge gratuïts en una categoria diferent de productes. T'esperem a Mondo Convenienza, a Sant Boi i Montigalà. Per a més informació, visita mondoconve.es. I ara amb estil a l'abast de tots.
Després de 35 anys, torna al Liceu Il Trittico. Suor Angelica, Giannis Kiki i Il Tabarro. Tres òperes breus en l'obra més ambiciosa de Puccini. A partir del 27 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Jordi, què has fet amb els cartells del Black Friday?
És que no m'agrada, tothom està black cap aquí, black cap allà, m'avorreixo. En aquest precís moment dono per inaugurat el Yellow Friday. Res de black, tot yellow. Fa patxac o no?
Oi, Jordi, sisplau.
Yellow Friday a Galeries del Tresillo. Descomptes de fins al 65%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar.
Galeries del Tresillo. Obrim el diumenge 27. Consulta les botigues obertes a galeriesdeltresillo.com.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Ponsèties, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Somies en formar una família? A Eugene som especialistes en fertilitat i reproducció assistida i fa més de 20 anys que ajudem a dones com tu a fer-ho realitat. Demana la teva primera visita gratuïta al 900 510 520 a eugene.cat o visita'ns a Barcelona, al carrer Balmes 236. Eugene, somnis compartits, famílies úniques.
Un descompte del 50% en el manteniment de la meva caldera? M'has dit un 50% de descompte?
Sí, sí, has escoltat bé. A Rotxat hi ha arribat el Black Friday. Connecta't ara a rotxat.com i gaudeix d'un 50% de descompte amb la contractació online. Rotxat, com a casa, al lloc.
M'has dit un 50%?
Descobreix les últimes tendències en moda femenina a SG4 by Senyor, l'espai de moda on tu, dona, ets la protagonista. Ara trobaràs SG4 by Senyor a la Rambla Catalunya 60 de Barcelona, dins la flagship store de Senyor. I a Manresa ja tens disponible la nova col·lecció de bosses de mà i accessoris d'avantguarda. Troba'ns a Instagram @SG4ModaDona.
RAC 1.
Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Islàndia, amb Albert Ong.
Avui és un dia històric, un altre, doncs sí. Sí, perquè entra en funcionament el primer operador privat espanyol d'alta velocitat. Es diu Irio i ofereix quatre classes de confort, de les quals tres estan orientades al viatger de negocis. Són trens equipats amb totes les comoditats, amb bitllets flexibles, amb la flota més innovadora i sostenible d'Europa i amb assistència 360 graus a bord. Troba tota la informació a irio.eu.
Les 8:03. Ens posem al dia amb el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
El dia que han entrat en vigor dues mesures importants. D'una banda, el límit de velocitat a 100 km per hora, l'AP7 entre Granollers i el Papiol. I de l'altra, les restriccions per la sequera.
Sí, mira, en primer lloc, pel que fa a aquesta reducció de velocitat a 100 km per hora, ara caldrà aplicar-la també a Girona, entre Fornells de la Selva i Cervià de Ter, a Tarragona, entre Altafulla i Constantí, i a les Terres de l'Ebre, entre Calaf i l'Ampolla. Són els trams que s'han pactat entre la Generalitat i el govern espanyol. A tot això, per altra banda, com dius, des d'avui també s'apliquen les restriccions per la sequera a les comarques del Ter Llobregat i el Darnius-Boadella, és a dir, a l'àrea metropolitana de Barcelona i les comarques gironines, o el que és el mateix, on viu el 80% de la població. El gruix de les mesures afecten agricultors, ramaders i el sector industrial i lúdic, que hauran de gastar menys aigua, i en l'àmbit privat només els que tinguin piscina, que no la podran omplir, i els que tinguin jardí, que només els podran regar dos cops a la setmana.
I aquestes hores són clau de cara a l'èxit del gran recapte d'aliments.
Que ha arrencat aquest matí, però ara és un moment especialment rellevant perquè és quan les famílies acostumen a anar a comprar als mercats i supermercats, que és on se situen milers de voluntaris. Enguany es demanen sobretot oli, llet, arròs, pasta, conserves i productes infantils, tot plegat per fer front a la inflació, la precarietat laboral i la manca d'accés a l'habitatge. El gran recapte d'aliments s'allargarà fins demà, però recordem que es podran donar diners fins al 6 de desembre.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
A veure, Àlex Massana, bona tarda.
Bona tarda.
Nivell de saturació d'aquesta sintonia, del 0 al 10, on et situes
tu? A més, vinc de RAC més 1, que tot sona com més més intens, i entre les olors i la sintonia, RAC més 1, aquell estudi s'haurà de desinfectar aviat.
Bé, a veure, escolta'm, dissabte i diumenge, què no ens podem perdre del Mundial? O quines cites són importants dels partits que ens esperen avui i demà?
A veure, jo crec que demà el França-Dinamarca és un molt bon partit de futbol a les 5, sobretot Argentina-Mèxic a les 8, Messi contra el Tata Martino. Compte perquè Messi se la juga, l'Argentina se la juga diumenge. Alemanya-Espanya, bon partit a les 8 del vespre. Abans, Japó-Costa Rica del mateix grup, Bèlgica-Marroc, Marroc també és un bon partit de futbol, a sí, les 5 de la tarda, Croàcia-Canada.
Ja més difícil d'explicar a casa, eh? Vull veure un Bèlgica-Marroc, sí. Jo el trobo més difícil. En tot cas, demà a les 5 de la tarda França-Dinamarca, a les 8 Argentina-Mèxic, l'efecte Leo Messi, i a les 8 diumenge aquest Alemanya-Espanya. Avui surts de RAC més 1, surts d'aquest partit, que a Països Baixos no hi ha alguna manera de guanyar, no?
No, empat a 1, una versió molt fluixa xota, amb Memphis Depay jugant 45 minuts, amb De Jong jugant tot el partit, empatat amb Ecuador, que sí que m'ha agradat força, i vaja, en aquest grup tenim la primera eliminada, Qatar, que ha sumat 0 punts, 4 en té Països Baixos, 4 en té Ecuador, i Senegal en té 3, podria passar a vuitens de final, ha guanyat 1-3 contra el Qatar.
I ara en joc, des de fa 6 minuts, un partit que no està malament, aquest Anglaterra-Estats Units, eh?
I si el segueixes per RAC més 1, la narració, no us vull contraprogramar, però el Miquel Agut, la passió que li posa quan juga a Anglaterra, a més, a l'altre partit del grup, Gales 0, Iran 2.
Gràcies, Àlex, que vagi bé.
Que vagi bé.
I el temps, Abel Caral, bona tarda. No està plovent ara mateix enlloc?
No. Abans de les 6,
ja ho ha fet, no?
Sí, abans de les 6 ja ha parat de ploure tot arreu, després d'unes tempestes importants. Comentàvem les restriccions de velocitat a 100 km per hora en un tram de la P7 entre el Papiol i Granollers. Avui ha sigut del Granollers en amunt, en aquest sector del Vallès Oriental, on s'ha hagut d'anar a menys de 100 km per hora per la pedregada que ha caigut i que ha baixat tot blanc en alguns sectors de l'autopista i en alguns sectors del Baix Montseny. Tempestes importants que també han afectat algunes àrees de les comarques de Girona, però que, com dèiem, ja són història i no se n'esperen al cap de setmana. Un cap de setmana tranquil, amb força sol, amb boires matinals en alguns sectors de l'interior de Catalunya, que demà cap al Pla Lleida poden fer una mica el ronso i fer que allà les temperatures es quedin una mica més frenades. Però en conjunt, entre els 14 i els 18 i 9 graus al centre del dia, al cap de setmana sí que, de dia, si més no, l'ambient serà una mica més suau al Pirineu, on avui en molts casos no han arribat ni als 10 graus.
Perfecte, Reykjavik.
No, a Teheran avui.
Teheran.
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 Avui els porto Teheran.
Teheran, perquè ha jugat Teheran i ha guanyat aquest matí.
Exactament. I a més, té una... té una proximitat geogràfica, podríem pensar, amb Doha, amb el Qatar, perquè al final també el sud de l'Iran està banyat pel Golf Pèrsic, però clar, està més o menys de Doha a Teheran i a la mateixa distància que de Barcelona a Londres. I a Doha ha fet calor, però a Teheran han tingut una mínima de 5 graus, estan a 1.000 metres, 5 graus de mínima, i no han passat dels 18. a Doha han arribat a 29, per tant, podem pensar més o menys tot està per allà, però no, està a una certa distància i a una certa altura.
El Mundial de les Temperatures, amb Abel Caral. Gràcies, Abel.
Que vagi bé, un cap de setmana.
Que dilluns no hi serem, Abel, que dilluns ens anem a
Manresa,
que continua la ruta islandesa. Per cert, Marc, aclarim-ho això, perquè hi ha molta gent que ens està escrivint, ens està contactant amb nosaltres. Escolta'm, podem venir, a veure, home,
i tant
que podeu venir.
Que sí,
entrada lliure, l'entrada és oberta a tothom qui ens hi vulgui acompanyar a l'Auditori de la Plana de l'OM. El programa, com sempre, comença a les 7 de la tarda, però a 2:15 ja obrim portes, per tant, podeu arribar puntuals i anar seient allà, encantats per vosaltres. Qui us hi trobareu? Doncs mira, per exemple, aquesta dona.
Farem una temporada molt bona.
Sor Lucía Caram, eh? Descobrirem com una argentina ha acabat a un convent de Manresa i l'ajuntarem amb aquests dos islandesos.
Sempre m'avanço a les desgràcies.
Sí. I que en algun moment em diguin hola.
Sí, senyor, Joan Reig, Àgata Roca, aquesta polleguera especial que la tercera pota, dilluns, com a excepció, no hi haurà el Piti Espanyol, sinó que serà Sor Lucía Caram. També vindrà Nacho Tarrés, músic, cantant dels Gossos, vindrà l'alcalde de Manresa, el director Regió 7, l'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez.
Una institució,
aquest home. El Santi Eri i música en directe amb la veu de Celeste Alías.
Último trago, nos vamos.
Ja ho sabeu, veniu a veure en directe una hora i mitja de ràdio amb tot l'equip d'Islàndia, això puntuals, a 2:15, una mica abans, obrint portes i anar passant entrada lliure.
I allà ens trobareu, que ens fa molta il·lusió. Tornem a Manresa, que vam fer el primer bolo a Catalunya que vam fer, va ser el febrer de 2017, per les Festes de la Llum, que vam ser a Manresa, també a l'Auditori de la Plana de l'OM. Amb una americana, que em van fer els de senyor, amb la bandera islandesa.
Preciosa, és espectacular, aquesta americana.
Te la posaràs, suposo, un altre cop dilluns.
Crec que sí, no? Sí, què et sembla?
Jo crec que te l'hauries de posar.
Sí.
Sí, que a més et queda molt bé.
5 anys després tornem amb aquella americana i tornem a Manresa. Entrada lliure a partir de 6:45 a l'Auditori de la Plana de l'OM. Ara tornem.
Islàndia, amb Albert Ong.
Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
Tot aquest novembre és Black Friday a Fes Més, amb descomptes de fins al 40%.
Entra a fesmes.com i subscriu-te al nostre newsletter. Descobriràs cada setmana nous descomptes en mobles, eines elèctriques, domòtica i molt més.
Vine al teu centre Fes Més o a fesmes.com. Fins al 28 de novembre és Black Friday. Fes Més, gasta menys.
Ja és Black Friday a La Roca Village. Del 18 al 28 de novembre avança les teves compres de Nadal i troba el regal perfecte amb descomptes irresistibles a un destí de shopping màgic. T'esperem a La Roca Village de dilluns a diumenge per gaudir d'un dia inoblidable. I recorda, el divendres 25 ampliem el nostre horari de 9 del matí a 11 de la nit.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Aquest dilluns a Catalunya Avança analitzem el present i el futur de l'educació. Ho farem amb centres que tenen més experiència en digitalització i també en les ciències, les matemàtiques, l'enginyeria i la tecnologia. En parlarem amb experts del sector i coneixerem les experiències de 5 escoles i instituts. Dilluns, a partir de les 12 del matí, segueix el debat a l'estreaming de lavanguardia.com.
Dos minutos. minuts i un quart de nou. Avui ho rematarem amb el Qui és qui a RAC1, una secció amb la que volem que descobriu persones que treballen a la ràdio, de les quals no en sabeu res més enllà de la veu que tenen o de la feina que fan. La Mireia Ardèvol ens ha portat ja 8 històries, 8 persones, 8 treballadors de RAC1. A veure qui toca avui.
Hola, Islàndia, sóc el Marc Martínez Amat, tinc 39 anys, sóc de Santpedor, porto 18 anys a RAC1 i sóc el cap de política de la ràdio.
Qui és qui a RAC1?
Què recordes el primer dia que vas entrar a RAC1?
Jo recordo algunes sensacions, per exemple, la de l'ascensor pujant a la planta 15, que em va fer una certa impressió a la panxa, i també llavors només arribar les vistes des de la planta 15 de Barcelona, doncs se t'anivan els ulls, no pots evitar, i això es repeteix cada vegada que entres al principi de treballar a RAC1.
Si haguessis de triar un moment que has viscut en antena, quin seria?
Home, jo crec que si hagués de destacar un moment, sens dubte, seria l'octubre del 2017, que va ser d'altíssima intensitat. Jo recordo que eren dies que es feien, eren llarguíssims, no és que es fessin llargs d'avorriment, sinó al contrari, que passaven tantes coses, el que habitualment ara passa en un dia normal i corrent. Recordo que en aquell, qualsevol dia d'aquella temporada, era com si es concentressin 5 o 6 dies de cop del volum d'informació que estava passant, no? I acabaves, recordo aquells dies, anar a dormir i continuar en el meu cap, somiar que el dia estava continuant, que continuaven passant coses. Era com si no s'aturés mai tot el que, aquella espiral del que estava succeint.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines feines no periodístiques has fet?
Jo, diguem, vinc d'una família de botiguers. Els meus avis i els avis dels meus avis tenien una botiga, que és Cal Vila, a Santpedor, i, per tant, jo sempre recordo de petit haver viscut en un entorn doncs, haver-hi una botiga. A més, vivíem a la planta de sobre i a sota hi havia la botiga, no? I la primera feina que podríem dir, és dir, jo havia fet moltes feines allò ajudant a la botiga, sigui etiquetant productes o a vegades a la caixa o ajudant a, no ho sé, a cobrar alguna cosa o a la fruiteria amb les bosses, però la feina així que recordo cobrant, per dir-ho d'alguna manera, sense tenir un contracte laboral, era un estiu que el meu avi em va dir: vine a ajudar cada matí a les 7 del matí, que és quan portava la fruita a descarregar i s'havien de col·locar les caixes. Doncs recordo allò, durant aquell estiu, cada matí, per 500 pessetes la setmana, em sembla que era, doncs l'ajudava allò a carretejar capses de fruita i a col·locar-les. Aquesta és la primera feina, el primer record que tinc d'haver cobrat per fer alguna feina. A part d'això, feines no periodístiques, recordo també algun altre estiu que vaig anar allà, i aquest cop ja amb contracte, ja devia tenir 16 o 17 anys, que em van contractar per fer d'auxiliar administratiu a l'empresa on treballava la meva mare. I eren feines més de despatx. Crec que són les dues úniques que recordo més enllà del món periodístic.
Quina és la teva història personal que sempre expliques als sopars?
Jo crec que tant com per explicar-la cada sopar no dono tant la tabarra, però una cosa que sí que m'agrada explicar, o una aventura personal, és el que vaig fer l'estiu, ja veus que va d'estius la cosa, l'estiu del 2009. Jo no havia tingut ocasió de fer durant la carrera cap Erasmus, no? I era com una espineta que tenia clavada. I el 2009, que jo estava treballant aquí a RAC1 des de fer uns quants anys, mira, es va escaure que tenia bastants dies pendents de fer, allò que hi havia hagut campanyes electorals, i vas acumulant dies lliures, i vaig poder ajuntar allò 2 mesos, a l'estiu, i vaig decidir que me n'aniria a Estats Units. Me'n vaig anar a Califòrnia, a Berkeley, i vaig anar a estudiar a la universitat de Berkeley a l'estiu, els cursos que fan d'estiu. I recordo que va ser una experiència, vaja, inoblidable, perquè és com, jo no coneixia els Estats Units, era el primer cop que hi anava, i la sensació de, recordo un diumenge al matí, perquè vaig arribar que era de nit ja, encadenant allò vols, i l'endemà al matí, el diumenge, de Berkeley, vaig agafar el tramvia i me'n vaig anar fins a San Francisco, i sortir de l'estació i veure els edificis, els gratacels, va ser una sensació que em va fer molta impressió. I recordo passar-me el matí d'aquell diumenge passejant per allà a la ciutat, estava molt tranquil en aquell moment, i anava badant, veient tots els edificis. És una sensació molt, bueno, em va impressionar molt en aquell moment. I després, també, bueno, vaig intentar viure al màxim una experiència semblant al que podria ser un Erasmus, i estava vivint en una casa comunitària en què hi havia universitaris americans, i per tant vaig conèixer californians que vivien allà, vaig fer amics, i llavors quan va acabar els cursos vam anar a fer una ruta fins a Los Angeles, Las Vegas, i per tant crec que em vaig treure molt profit.
Amb qui vius, Marc?
Doncs visc amb la meva parella, amb l'Enric, amb les meves dues filles, l'Agnès i la Mercè, i vivim en un edifici antic de Santpedor, en el nucli antic, que és gran, i que en el mateix edifici, en plantes diferents, també hi viuen els meus pares i la meva àvia. I a més, a vegades venen els nebots i la meva germana, i ja quan hi és tothom, és una mica la sensació de 13 Rue del Percé, però he de dir que és molt divertit.
Una nit sense dormir?
Jo diria la nit que va néixer l'Agnès. Va néixer a la mitjanit, i recordo la sensació a l'hospital quan veus aquella coseta tan petita i tan fràgil i penses que, ostres, que se t'ha fet un gir a la teva vida completament, no? Dius, per aquesta criatura, tot el que ha passat fins ara, tot el que has viscut tu fins ara, és la prehistòria. I a partir d'ara comença la història per ella, i per tant, tu també hi ha un abans i un després de com era el Marc fins ara i com passes a ser, o qui passes a ser, com a mínim per aquesta personeta, a partir d'ara, no? Tens aquesta mirada a algú que dius, ostres, ara ets responsable d'aquest cor que comença a bategar i ho seràs durant moltíssims anys. Recordo aquella nit que no vam dormir, evidentment, i que estava pendent, doncs, i anaves pensant en tot això.
Tria el millor dia de la teva vida.
Jo diria el dia del casament, o que vam fer la festa del casament, que he de dir, ara això sona cursi, no? Perquè sembla com una resposta molt estàndard. Però jo ho penso molt sincerament, eh? He de dir que em feia mandra, a mi, la festa del casament. Jo era partidari de dir, va, doncs fem els papers i ja està. L'Enric, la meva parella, el meu marit, ell tenia ganes de fer-ho, de celebrar-ho. I de mica en mica és allò que et vas engrescant i t'hi acabes portant, no? Però al final he de dir que va valdre moltíssim la pena. Ho vam muntar com una revetlla de Sant Joan l'any 2019, i clar, va ser com la gran festa abans de la pandèmia, abans que comencéssim a ser pares. Va ser una festa que jo crec que tots els convidats s'ho van passar molt bé, i home, sempre hi ha les sorpreses que et fan els amics, els convidats. En aquest cas, per exemple, una de molt divertida, els companys de feina, que ens van regalar una felicitació del president de la Generalitat de llavors i del president del Parlament de llavors. Ens vam quedar estupefactes quan ens van projectar el vídeo. I a més, nosaltres també vam fer una sorpresa per als convidats, que és que vam anunciar que seríem pares al cap de pocs mesos, i que tothom es va quedar com també bastant bocabadat, perquè no ho havíem portat bastant confidencialment i ningú no s'ho esperava. I per tant, va ser un dia molt bonic, realment.
I el pitjor dia de la teva vida?
Clar, jo crec que els moments més durs sempre és quan es mor algú, quan es moren els familiars. Recordo jo les morts dels dos avis i d'una de les àvies, un tiet també que es va morir fa uns quants anys ja, o fa 3 anys que es va morir un amic que era més jove que jo, de la colla. Són moments que vius, doncs, clar, com un cop dur. I també, encara que racionalment és evident que no és el mateix, però emocionalment és veritat que també xoca molt quan es va morir el meu gos, que tenia 17 anys, era molt gran, el Capi. Però per què ho recordo com així? Perquè la decisió que s'havia de morir, en certa manera, la prens tu, no? I el portes al veterinari, li fas allò a les últimes festes i t'acomiades, no? I clar, es fa dur perquè és com... Jo no ho vull, això, jo no vull que es mori, però és el millor que podem fer per ell ara, no? Per tant, has de decidir tu que s'ha de posar fi a la seva vida. I per tant, home, és un sentiment dur, i us ho recordo com un dels dies, també amb tots aquests altres que deia, no? Però un dels pitjors dies.
Digues una cosa que et tregui de polleguera.
Mira, a mi em treu de polleguera i potser sona repel·lent, però els errors lingüístics, molt. Tots en fem, quan parlem, jo també, evidentment, tothom. Però nosaltres que treballem a la ràdio, a mi, quan estic escoltant la ràdio i sento errors allò repetits, a mi em treuen de polleguera. I on em treu més de polleguera és quan els sento a les falques de publicitat. Perquè, ostres, això que s'ha gravat i que repetirà molts cops, que hi hagi errades, doncs sí, sí, reconec que això em treu de polleguera.
Quina part del teu cos t'agrada especialment?
Jo no diria que n'hi hagi cap que m'agradi especialment ni cap que em desagradi especialment, eh? Però mira, si n'hagués de triar un allò com a tret distintiu, diria potser una mica meu, podria dir els peus, perquè són una mica grans, calço un 47. Llavors, quan era petit, a vegades era motiu de broma, no?, la mida dels meus peus. Ara ja no ho és, de fet, cada vegada la gent tendeix a tenir el peu més gran, però potser encara és un dels trets distintius.
Què t'agradaria fer abans de morir?
M'agradaria una cosa fàcil, mira, i una cosa que potser no ho és tant. La fàcil és pujar dalt d'un globus aerostàtic. A vegades quan em llevo al matí i estic esmorzant, des de casa veig que hi ha globus aerostàtics allà que sobrevolen el Pla de Bages i penso, ostres, ha de ser bonica la vista del lloc on vius, no?, de la zona on vius, des d'aquestes alçades, i a més semblen això tranquils i estèticament bonics, no? Penso, algun dia m'agradaria fer això. Un altre que potser no és tan fàcil seria veure un volcà de prop, un volcà en erupció. Mira, sempre he tingut curiositat així pels fenòmens naturals, i tot i que això no ha de, bueno, també ha de ser relativament senzill, has de viatjar una mica a algun país que n'hi hagi algun que puguis veure de prop, però vaja, és una de les coses que voldria fer abans de morir-me.
I acabo com faig sempre, Marc, que és preguntant-te si t'has enrotllat mai amb algú de RAC1.
No.
Estic pensant, Albert, que això pot canviar avui, aquesta nit que hi ha el sopar de RAC1.
Però això, aquestes coses passen als sopars d'empresa?
No, m'ho han explicat, eh?
T'ho han explicat.
Però es veu que en algun sopar de RAC1, en algun,
això, alguna... una altra època. Una
no,
altra
sí,
època,
sí, abans de la pandèmia.
Saps què he notat jo avui? Que la redacció està més negra.
Sí, almenys tu i jo.
Sí, no tothom. O sigui, la sensació... La sensació de que sopar d'empresa i la gent vestim negres.
Però això per què?
No ho sé, Maria, no sé per què. De moment ho he constatat, no tinc la resposta.
Em faràs passar per casa a canviar-me.
Clar, perquè avui tenies tu manifestació i sopar, i és difícil trobar allò, un conjunt que serveixi per tot, no?
A veure, jo crec que serveix una mica més pel sopar que per la manifestació, però
brigada,
ho hem fet. Escolta'm,
ningú ha notat. Va, deixem-ho aquí. Nosaltres ens anem a aquest sopar d'empresa just un mes abans de Nadal. Avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrus, el control tècnic, Eva Català, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Dom. Una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C, que ja sí que crec que arribarà una mica més tard al sopar.
Però l'esperarem, eh?
I tant, que l'esperarem.
Ui, sí, haurà de festa de l'estona.
Dilluns, recordeu, si sou de Manresa, al Bages, si voleu venir-nos a veure...
Veniu.
Entrada lliure a l'Auditori Plana de l'Home a partir de 6:45. I si no, ja ho sabeu, a través de la ràdio. Que vagi bé, bon cap de setmana a tothom.
Això no és Black Friday. És millor amb aquesta superganga. Perquè si ets client de Mi Movistar, pots triar un Samsung Galaxy Z Flip 4 des de 6 euros al mes amb un preu final de 289 euros. I te l'enviem gratis abans de 72 hores. Informa-te'n a Movistar.es o a les botigues Movistar.
Arriba el confort amb Black Friday més boig. Fins a un 60% de descompte en milers de productes. I a més, els dies sense IVA més bojos. Només fins al 29 de novembre. Conforama.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 euros. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
El millor Black Friday de la història. Black Friday versió 50 aniversari Montse Interiors. Escolta quins preus. Joc de Sabalina 3 peces 31,95 i Flight Manta des de 12,75 abans 31,95. Black Friday a les 27 botigues de Montse Interiors i a montseinteriors.com. Només fins al 28 de novembre.
Tot aquest novembre és Black Friday a Fes Més, amb descomptes de fins al 40%.
Entra a fesmes.com i subscriu-te al nostre newsletter. Descobriràs cada setmana nous descomptes en mobles, eines elèctriques, domòtica i molt més.
Vine al teu centre Fes Més o a fesmes.com. Fins al 28 de novembre és Black Friday. Fes Més, gasta menys.
RAC1 i Manresa 2022 presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Manresa.
El dilluns 28 de novembre, a les 7 de la tarda, Islàndia. Amb Albert Tom en directe des de l'auditori de la Plana de l'Om.
2022 és l'any de Manresa. I des d'Islàndia ens afegim a la celebració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat.
Tot Manresa serà el dilluns 28 de novembre a la Plana de l'Om. L'alcalde, l'entrenador del Baxi Manresa, el músic Santi Arisa, el cantant de gossos Nacho Tarrés, Sor Lucía Caram i la veu de Celeste Elías.
Tot Manresa i tot Islàndia. També amb Àgata Roca, Joan Reig i Brigitte Lamour. Una festa.
Dilluns 28 de novembre, Islàndia. En directe des de l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa, amb la col·laboració de Montse Interiors, Xarxa Fort de Catalunya, Fibracat i SG4 Vallsenyor.
El 28, l'Om a la Plana de l'Om. On, si no?
RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.